del Papa.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 7:45 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
Fes un viatge que et canviï la vida, que et descobreixi un món únic. Viatge a Etiòpia. Del 16 al 27 d'agost, el Club Més Amics et porta a la Vall del Rift i la Vall de l'Omo. Creuràs en la màgia. Del 16 al 27 de juliol, Etiòpia amb el Club Més Amics. Perquè el Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Fem família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Molt bona tarda i benvinguts a un nou programa de Fem Família a Ràdio Estel, un programa en el que parlem de valors, de solidaritat, d'esforç, de companyia, en definitiva, de família. Avui parlarem de tot plegat, ja ho veureu abans, però salutacions, com sempre, d'Antoni Huguet, al control tècnic, i de qui us parla, Joan Trias. I avui, com sempre, repassarem abans l'actualitat més destacada i parlarem amb Paola Jubert, fundadora i directora de l'Associació Jubert Figueres, que fa una tasca ingent per ajudar les famílies que ho necessiten. Voleu saber com? Esteu preparats? Doncs vinga, va, som-hi. Fem família.
A Ràdio Estel, Fem Família.
Doncs com dèiem, repassem l'actualitat més destacada perquè fa a temes familiars, a temes socials, i és que les entitats socials estan preocupades per les incidències de la renda garantida de ciutadania i reclamen més informació al govern perquè consideren que s'està posant en risc que aquest dret arribi a les persones en una situació d'extrema vulnerabilitat social i econòmica. En concret, la taula del tercer sector ha denunciat aquest dilluns en un comunicat que els tràmits per sol·licitar la prestació són massa burocràtics i lents i dificulten que les persones puguin accedir-hi. Per això demana al govern més informació sobre les dificultats que implica la gestió de l'ajut. Així mateix recorda que les entitats s'han ofert per assessorar, informar i acompanyar les persones en els tràmits, malgrat que encara no s'ha constituït formalment la Comissió de Govern, l'òrgan que avalua i fa seguiment de l'aplicació i funcionament de la prestació, que s'hauria d'haver convocat fa un any i 8 mesos. Les Nacions Unides insten el govern italià a aturar la tramitació d'un decret proposat pel ministre de l'Interior, Matteo Salvini, que pretén multar les ONG i vaixells que rescaten migrants i refugiats al mar. El dret a la vida i el principi de no devolució haurien de prevaldre sempre per damunt de la legislació nacional i altres mesures adoptades en nom de la seguretat nacional, assegura un grup d'experts independents de l'ONU en una carta formal de l'executiu. Avisen que el decret, encara no aprovat pel govern, perjudicaria greument els drets humans dels migrants, incloent les persones que busquen asil o aquelles víctimes de tortura. Per tot plegat, sol·liciten a les autoritats italianes que deixin de posar en risc les vides d'immigrants invocant la lluita contra els traficants. Aquesta lectura és falsa i no va en línia amb la llei internacional ni la legislació sobre els drets humans. Asseguren, per contra, adverteixen els experts, les polítiques migratòries restrictives contribueixen a exacerbar les vulnerabilitats dels migrants. I Més de 22.000 estudiants d'entre 3 a 18 anys han participat en la cursa contra la fam que es va celebrar aquest passat divendres. Fins a 48 centres educatius de Catalunya s'han sumat a l'esdeveniment internacional solidari, esportiu i educatiu en el qual cada curs d'alumnat corre per una causa comuna: erradicar la fam. A més, en els mesos previs a la carrera, l'alumnat dels col·legis adherits a aquesta campanya ha participat en tallers de sensibilització, en tallers i dinamitzats per acció contra la fam. En aquests cursos, infants i joves han après quines són les causes i les conseqüències de la fam, així com el treball que aquesta organització humanitària realitza a tot el món. Els estudiants s'han esforçat per realitzar el número més gran possible de voltes o de quilòmetres, en funció de la distància recorreguda als seus familiars, amics i coneguts. Convertits en els seus patrocinadors, els ha lliurat un donatiu que anirà destinat a programes de prevenció, diagnòstic i tractament de la desnutrició infantil, una malaltia que cada dia posa fi a la vida de 8.500 infants al món. I desenes de persones s'han concentrat aquesta tarda a Barcelona per exigir que es posi fi a la discriminació que pateixen les persones amb trastorns de salut mental sota el lema Catalunya treu a passejar la seva bogeria. Desenes de persones han participat així en la segona edició del Dia de l'Orgull Boig. Volem reivindicar la normalitat al respecte a la diferència i a la diversitat psicosocial, ha explicat Andrea Quintana, membre de la comissió organitzadora, que ha denunciat que el govern espanyol està incomplint la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat, amb crits com "no som malalts ni tenim, no som malalts, tenim diversitat" o "la llibertat és la millor cura". Els assistents han commemorat, com dèiem, el Dia de l'Orgull Boig, han sortit a la plaça del Poeta a buscar i han recorregut alguns dels vials més transitats de la Barceloneta. D'altra banda, la plataforma Rubí Acull ha convocat una manifestació a favor de l'acolliment per al proper dijous 23 de maig, després de la polèmica per la possible instal·lació d'un centre de joves migrants sols al barri de Can Rosés de la ciutat. En un comunicat, l'entitat ha lamentat el succeït i ha acusat tant a la Generalitat com a l'Ajuntament de Rubí de no haver gestionat la situació de manera idònia. Davant d'això, ha assegurat que no es quedaran de braços plegats ni contribuiran a la confrontació i per això ha fet una crida a la ciutadania a participar en la manifestació per demostrar que tant Rubí com Catalunya són terres d'acollida. Rubí Acull ha lamentat que la ciutadania es va assabentar de forma extraoficial de la possibilitat d'acollir el centre, situació que ha donat via lliure, diuen, a tota mena de rumors que s'allunyen de la realitat. Ha afegit, a més, que la posició de l'alcaldessa Ana Maria Martínez tampoc ha facilitat l'aclariment ni ha afavorit el coneixement de la qüestió. El seu comportament ni ha estat de mediació ni ha ajudat a tranquil·litzar el barri, han lamentat. I la Fundació Catalana de Síndrome de Down i la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona han creat un màster d'atenció a les persones amb síndrome de Down. El màster és 100% online, consta de 60 crèdits i compta com a professorats amb els professionals de la mateixa Fundació Catalana de Síndrome de Down, una entitat amb 35 anys d'història i que ha estat pionera en l'àmbit de la discapacitat intel·lectual. El màster està planificat per oferir una formació que especialitzi els professionals per atendre les persones amb síndrome de Down des de les seves particularitats i no des de les generalitats de la discapacitat. A més, l'especialització permet també l'entrada laboral a les diferents associacions i fundacions existents que tenen persones amb síndrome de Down i ofereix cursos científics per la creació de noves organitzacions. El màster aborda totes les etapes de la persona amb la síndrome de Down des d'una perspectiva integral, és a dir, aspectes socioeducatius, mèdics, laborals. El pla d'estudis es centra en els aspectes mèdics, la primera infància, l'escolarització, la comunicació i el desenvolupament motriu, la identitat i la sexualitat, la salut mental, la vida adulta i els entorns vitals, entre altres continguts.
A Ràdio Estel, fem família.
T'anava a trucar per saber com estàs, per saber com t'ha anat el curs d'italià.
Sovint en aquest programa parlem de malalties i, per tant, dels malalts que les pateixen. I trobo que està bé fer-ho, perquè trobo que la divulgació de primera mà, ja sigui de metges especialistes o de persones que la pateixen, és necessària. Ara bé, Què hi ha de la gent que recolza aquests malalts? Què hi ha de les famílies que volen i necessiten mostrar aquest recolzament als seus malalts? Per parlar d'ells, ens visita avui a l'estudi Paola Jubert, doctora de cures intensives i la directora de la Fundació Jubert Figueres. Molt bona tarda, Paola.
Bona tarda.
Quina història hi ha al darrere d'aquesta fundació? Explica-me-la.
A veure...
Jo t'ho deia fora d'antena, és molt emotiva. A mi m'agrada molt quan la vaig llegir.
I a mi, jo et deia fora d'antena, que a mi sempre em costa molt explicar-la. M'explico. Jo sóc metgessa de cures intensives i fa molts anys estava un vespre d'hivern, un dia com avui, que plovia, amb un servei de cures intensives al centre de Barcelona i vam ingressar un malalt que venia de quiròfan. L'havien operat del cor i vam fer passar la família una vegada ingressat el malalt, li vam explicar que havia anat tot bé, que el podia veure una estona amb ell. I quan aquesta senyora, una senyora gran, marxava, sortia, ens va venir i ens va dir, i ara què? I nosaltres vam dir, i ara què de què? I ara què haig de fer jo? I li vam dir, doncs vostè vagi a descansar i ja tornarà demà a veure'l. I aleshores ens va dir, sí, però no, perquè això, jo sóc d'un poble de Lleida, on t'haig d'anar jo ara? I ens vam quedar així totes pensant. I llavors, bueno, com qui no vol la cosa, li vam dir, doncs vagi a un hotel... Amb un hotel? Jo no tinc diners per anar a un hotel, noies. Bueno, i aleshores, com que teníem una tarda tranquil·leta, li vam dir, doncs, esperi, que li buscarem una pensió. I ens vam posar a buscar una pensió pel barri. I quan li havíem trobat la pensió, i havíem trucat, i tenia l'habitació i tot, li vam posar un paper a l'adreça, i va dir, és que jo tinc molta por, aquesta ciutat és molt gran, jo em perdré. I al final una infermera li va dir, doncs escolti'm, es quedi aquí fora, jo quan acabi el meu torn jo l'acompanyaré. I realment era la sensació de soledat, d'una ciutat molt gran, molt gran, molt gran. Jo aquí estic sola, jo no sé moure, però necessito un lloc on descansar perquè sóc gran. I això ho he anat veient al llarg d'aquests 13 anys que portem. La veritat és que es repeteix i es repeteix. Vull dir que les famílies tenen aquesta sensació de ciutat molt gran i per això des de la Fundació sempre els anem a buscar als hospitals i els acompanyem al pis i els hi donem un mapa i els expliquem els transports perquè no sentin aquesta sensació de gran ciutat i després tenen una sensació de soledat molt gran.
Per tant, fa 13 anys engega aquesta fundació. Però a què es dedica aquesta fundació?
Aquesta fundació, inicialment, l'objectiu primordial era oferir pisos, on aquesta gent pogués passar el temps que necessités mentre es fa companyia en el seu malalt ingressat. Són persones que venen de més enllà de 50 quilòmetres de la ciutat i, per tant, no poden tornar cada nit a casa seva i amb pocs recursos. Sí que és cert que hi ha gent que pot pagar-se un hotel o que té uns cosins que li deixen una habitació, que tenen molts altres recursos, però hi ha molta gent que no.
Per tant, es tractava d'una necessitat que no cobria ni ens públic ni ens privat?
No. Quan abans d'engegar vam estar mirant què hi havia i ens vam adonar que hi havia entitats que ja ho feien, però que ho feien per col·lectius concrets. Nens amb càncer, per exemple, o nens amb fibrosi quística. Per aquí sí que hi ha entitats, com la Fundació Enriqueta Villavecchia, la Casa McDonald's, que estan cobrint la necessitat. Però quan parlem d'adults i quan parlem de qualsevol malaltia, no hi havia ningú. I aleshores el que vam fer és anar als treballadors socials dels grans hospitals i els vam dir... En teniu necessitat? I van dir sí.
De què es disposa en aquests moments a la Fundació? Per tal de fer front a tot això, eh?
Sí, com us deia, vam començar amb un piset i actualment gestionem 10 pisos. 10 pisos signifiquen 25 habitacions. I després tenim conveni amb 3 hotels que ens deixen habitacions gratuïtes quan les estades són molt curtes. Són famílies normalment que venen a fer una segona visita o un control d'una malaltia, etc. I després tenim 8 famílies acollidores, que això és nou. I aquí, aquesta nit, per exemple, n'hi ha hagut una que ha acollit i el que fem és que la família obre casa seva, deixa una habitació, però són famílies que ja coneixem prèviament i que, per tant, podem donar totes les garanties i que també tornen pocs dies, 3, 4... Ara, per exemple, ens passava que els hotels, com que hi ha el mòbil, el congrés del mòbil, no ens deixen habitacions, o l'estiu ens passa. I aleshores, per cobrir aquestes estades molt breus, vam buscar famílies que ens deixen habitacions.
Tot això que heu aconseguit, Paula, cobreix aquestes necessitats? Cobreix tota una demanda que sí que existeix?
No.
No. Llavors, fins on hem d'arribar?
Ai, no ho sé. L'any passat, ara ho dic les xifres de memòria, però em sembla que vam cobrir 240 famílies, però vam tenir 400 sol·licituds. És una burrada. És una borrada, no cobrim. Fins on hem d'arribar, no ho sé. Hem d'anar fent, hem d'anar creixent. Ara, per exemple, una de les nostres obsessions o dels nostres problemes és que no cub. Sabadell ens genera molta demanda, l'Hospital Parc Taulí, i no tenim un pis a Sabadell i estem buscant, aviam si tenim una sessió molt econòmica o alguna entitat ens cedeix un pis i no el trobem. I és un dels objectius que ara ens plantegem és obrir Sabadell perquè hi ha molta demanda i anar fent.
Clar, deixa'm fer-te la pregunta potser a moda més personal, eh? Llavors, com es fa front a aquesta demanda, a una demanda que et supera? És a dir, aquesta associació tu la crees, aquesta fundació, perdona, tu la crees per ajudar tota aquesta classe de famílies, no?, que ho necessiten i, per tant, com més puguis ajudar, millor. Però com senta no poder ajudar? Vull dir,
senta malament.
Arriba un moment...
Senta molt malament, perquè una cosa són les xifres, i jo puc dir que hem deixat 100 famílies o 200 famílies sense acollir. El problema és que darrere aquestes xifres nosaltres tenim una història. Cada una d'elles ens arriba amb una fitxa que explica això és un nen i la seva mare està dormint en una cadira i porta una setmana, o aquesta és un matrimoni, no sé què. I això... Fa mal.
Clar.
Suposo que per això hem crescut a aquesta velocitat i no ens plantegem parar de créixer.
Ara em deies, Paula, rebem aquestes fitxes. De quina manera detecteu aquests problemes que en molts casos són anònims? No els coneixem normalment.
Completament. Ho detecten les treballadores socials dels hospitals. És amb elles, normalment, on es deriva la necessitat. La infermera localitza una família que porta dos dies dormint en una cadira i li diu, vaig a la treballadora social a veure si li troba un recurs. Hem tingut que fer molta campanya de difusió del que és. Moltes vegades actualment també ens truquen des de territori. L'Associació Espanyola contra el Càncer de Galícia. Escolta'm, que la setmana que ve a Barcelona una família i no té on allotjar-se, que teniu alguna cosa. I encara hi ha, tot i així, la setmana passada, per exemple, hi havia uns pares que ens explicaven que havien estat dues setmanes amb una cadira perquè tenien el nen en una UCI, en un hospital aquí, i la supervisora no va saber detectar-ho.
El que deies fa mal, potser.
Sí. Sap greu.
Visiteu aquestes famílies, també?
Sí. Com deia al principi, els acompanyem el primer dia, els ensenyem el transport, com moure's per la ciutat, com moure's a dins del pis, què és el que té el pis, etc. Els hi presentem l'altra família amb la que conviuen. I després tenim un equip que fa companyia a aquestes famílies. Ens vam adonar, tot i que al principi només els allotjàvem, ràpidament ens vam adonar que se senten molt sols. Quan les estades s'allarguen, penseu que parlem d'una estada d'uns 40, una mitjana de 40 dies, 40, 45. Quan s'allarga més enllà d'una setmana, dues setmanes, se senten molt sols. Han deixat enrere la família, els amics, ho han deixat tot el poble, i quan estan a l'hospital fan més o menys bona cara, però quan arriben al pis tenen molta sensació de soledat. I tenim un equip de voluntaris que els hi fa companyia, els visita una vegada per setmana, dues vegades per setmana, i xerren, els escolten, etc.
Que és poder el que més necessiten, no?, aquestes famílies?
Ser escoltades, sí.
Des de la Fundació em deies, fem campanyes periòdicament. Quines campanyes teniu en marxa ara, per exemple?
Fem campanyes de captació perquè no ens arriben els recursos. Llavors, tot i que sí que tenim subvencions i una tercera part dels nostres recursos venen per subvencions, també per entitats privades. Després hi ha una part de recursos propis, i els recursos propis tenim donants, tenim el que diem socis, donants periòdics, donants puntuals, i després fem, per exemple, una campanya molt important, és la de Sant Jordi, que venem roses solidàries, i ho fem tant a nivell de carrer com per comanda, per encàrrecs. I amb això distribuïm 2.500 roses cada any.
Havia llegit en algun lloc que fins i tot envieu roses a Madrid, sí, que el Sant Jordi s'ha d'exportar fora de Catalunya.
Ja fa molts anys, i això que ens suposa molta feina, i a mi em fa patir molt, perquè sempre penso, les roses arribaran bústies, però cada any ens truquen, torneu a voler les roses. Bueno, doncs vinga, enviem roses a Madrid i on calgui, perquè és una campanya molt maca, i la veritat és que no només donem a conèixer Sant Jordi, sinó que donem a conèixer el que fem.
Uh-huh. A quantes famílies, clar, parlem de 13 anys, eh? A quantes famílies més o menys heu donat estada durant aquests 13 anys? Per fer-nos una idea de què significa el problema.
Més de 1.300.
Déu-n'hi-do,
sí. Moltes, moltes.
Deixa'm preguntar-te això, perquè em feia molta il·lusió preguntar-t'ho. Què significa una entitat, per una entitat com la vostra, rebre un premi com el Premi Tatiana Sisquella a la contribució social, rebut fa poquet, eh?
La veritat és que ens va fer molta il·lusió, i us explicaré una anècdota personal, i és que en l'acte posterior em va venir un senyor i em va dir, estic molt content perquè jo sóc el pare de la Tatiana Sisquella i m'ha agradat molt el que feu. I em va deixar molt tocada, molt... em va agradar molt.
Com es pot ajudar, va, a la Fundació Robert Figueres? Des de casa, que hi ha gent que ens està sentint i ens està escoltant i diuen, jo també vull ajudar, m'agrada molt el que fa aquesta gent, com ajudo?
Com ajudo? Doncs hi ha diferents maneres. La manera econòmica, si entreu a la web, trobareu una pàgina de com col·laborar econòmicament.
Que és 3W, Fundació...
Jobert Figueres.
Jobert Figueres.
No, 3W.jobertfigueres.org.
Perfecte.
També es pot col·laborar sent voluntari. Tenim diverses menes de voluntaris. El voluntari que fa companyia, que n'hem parlat. Però també hi ha voluntaris que ajuden a la gestió de l'entitat. Som una entitat molt petita. I després hi ha voluntaris puntuals que col·laboren per Sant Jordi, que col·laboren amb actes. I també pot ser família acollidora. Pots dir, jo tinc una habitació doble a casa meva, una habitació senzilla, i no em faria res una vegada cada 6 mesos, doncs rebre una família o un matrimoni o un nen amb la seva mare, doncs 2 o 3 dies a casa, estaré encantat. Doncs ens truqueu al 93 317 081 i us explicarem les condicions, etc, etc, i podeu ser família acollidora.
Ara em deies, també podem ser voluntaris. Per tal de ser voluntari i oferir aquest recolzament, es necessita d'algun curs?
Nosaltres demanem 2 coses, o 3. Que siguin majors d'edat, perquè és dur. I a vegades ens diuen, no, té 16 anys, però és molt madur. Sí, sí, però la malaltia és molt dura. Si no han fet mai un voluntariat, sí que els hi demanarem un curs d'iniciació al voluntariat, que ja els derivem a les entitats que ho fan, i capacitat d'escolta i d'empatia. S'ha de saber escoltar, perquè de fet no ets tu que vas a donar consells ni a explicar el que han de fer, sinó que vas a escoltar.
Escolta'm, Paula, moltes gràcies per venir a explicar-te també i mostrar-nos aquest somriure que els oients no poden veure, però segur que poden escoltar.
Gràcies a tu.
I ja ho saben, Fundació Jobert Figueres, que volen ajudar a 93 317 01 81, o a la web jobertfigueres.org.
I que trobo a faltar, tot i que et veig sovint, perquè estàs al cafè de cada matí.
Fem família, cada dimecres a 14:45 a Ràdio Estel.
Doncs iniciem una nova plana d'agenda familiar per proposar-vos activitats. Avui us proposem anar al Cosmocaixa de Barcelona. I és que la imatge espectacular i especular regenerada per un mirall ha estat sempre un element inspirador per a molts de cara a plantejar-nos la subjectivitat amb la qual ens aproximem a la realitat que ens envolta. Aquest tipus de reflexió ja la va desenvolupar àmpliament Lewis Carroll a la seva novel·la A través del mirall, publicada el 1871. Miralls és una exposició experimental que ens convida a reflexionar sobre les dues cares de la realitat, o el que és el mateix, la relativitat a l'hora d'interpretar o d'entendre els variants elements de la vida. Gràcies a la col·laboració i l'assessorament del Museu de Matemàtiques de Catalunya i a l'Institut de Ciències Fotòniques, la instal·lació ofereix, utilitzant la ciència com a base, l'experiència de travessar un mirall, fent ús de la física òptica com a principal eina. Per arrencar, ara experimentareu amb diferents formes i tipus de miralls, ovalats, de colors, per qüestionar-vos la perspectiva subjectiva amb què sovint interpretem el que veiem i la credibilitat que li donem. Finalment, la màgia de la física i les matemàtiques us permetran, mitjançant un calidoscopi gegant, viatjar a l'altre costat del mirall, on us esperarà un món màgic, psicodèlic i de llum, reconnectant una altra vegada amb el món que us comentàvem de Lewis Carroll. I el Museu d'Arqueologia de Catalunya a Girona presenta aquesta visita teatralitzada totalment renovada perquè pugueu viure en família un matí de diumenge inoblidable, aprenent a l'hora que us divertiu, al monestir de Sant Pere de Galligants. Per abat, aquí hi ha peregrins. Així comença aquesta experiència familiar. I és que els peregrins al monestir de Sant Pere de Galligants coneixen tots els secrets d'aquesta joia de l'arquitectura medieval i viuen divertides anècdotes relacionades amb la vida quotidiana de la Girona del segle XII. En primer lloc, han de conèixer l'estricta regla que regeix un monestir benedictí com aquest. Després, aniran descobrint, entre sorpreses, molts trets del dia a dia i de les creences dels seus habitants, les tasques diàries, els menjars, les pregàries, però també, sempre d'una manera molt particular. No deixeu passar aquesta oportunitat. Per cert, que per visitar aquest monestir del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Girona heu de reservar-hi prèviament visita al següent telèfon, al 972 20 46 37. I per últim us destaquem i us proposem cada cap de setmana que s'ofereix tallers familiars al món de Sant Benet per tal que pares i fills compartiu una experiència conjunta. L'oferta de tallers és un tas dels tallers de cuina històrica, els tallers de promoció dels bons hàbits alimentaris, seguint el model de la Fundació Alícia, i els tallers de plàstica vinculats amb l'entorn de Sant Benet. Els tallers familiars al món de Sant Benet es realitzen els dissabtes, diumenges i festius a les 12 del migdia, i cal fer reserva prèvia al següent mail info@montsantbenet.com.
Fem família, patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
I fins aquí una altra edició del Fem Família d'avui. Com sempre, els esperem el proper dimecres a la mateixa hora als estudis de Ràdio Estel. Salutacions, mentrestant, del nostre tècnic, d'Antoni Huguet, i de qui els ha parlat, Joan Trias. Mentrestant, ja ho saben, Fem Família.
Ràdio Estel.
Coses que es diuen, però que no es fan. Com ara passa uns dies esmirna, deixar de fumar. No.